entre Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Haurem de pagar una multa si no anem al metge sense anul·lar la consulta que prèviament hem demanat? La pregunta que et faig arriba després que a França s'ha posat de relleu la problemàtica derivada de l'absentisme a les cites mèdiques dels ciutadans que, després de confirmar data i hora, no acudeixen a la consulta i no avisen en temps per reubicar a un altre pacient. Per això el govern francès ha optat per imposar una nova mesura, una multa de 5 euros a totes aquelles persones que no compareguin a la seva cita i no hagin avisat amb antelació. Això ho volen posar en marxa, sobretot els francesos, l'any 2025. I és que a França, igual que passa aquí, els metges de família i pediatres estan també sobrecarregats i sobreexplotats i fent treballs burocràtics que no els correspon, tutoritzant a estudiants i cada dia amb més pacients per atendre i també sense unes retribucions al seu nivell. A tot això cal afegir-hi el major nombre de pacients perquè ens hem acostumat a acudir al metge per tot i en qualsevol moment. Total, la sanitat és gratis i la veritat no ho és, la paguem entre tots. I la solució són les multes que volen posar a França a partir del 25 o fer pedagogia. Doncs la solució potser no són les sancions o el copagament del que es torna a parlar, sinó que cal mentalitzar la població d'un ús racional de la sanitat i que les administracions facin una aposta decidida i valenta per invertir més en el sistema sanitari i sobretot en l'atenció primària. Lamentablement sembla que aquesta no és l'aposta quan fa pocs dies els sindicats aquí a Catalunya anunciaven que la Conselleria de Salut vol fer o té sobre la taula convidar uns 300 metges del Vall d'Hebron i també uns tants més de l'Hospital Clínic de Barcelona. Bona tarda, sóc Carlos Osada i com cada dia a aquesta hora, avui en companyia, com ja és habitual, de la Mar Puerto. Mar, molt bona tarda.
Bona tarda.
Repassarem notícies d'actualitat i d'interès aquest matí a Catalunya i Andorra. Doncs endavant, Mar.
Comencem explicant que el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, troba del tot insuficients els 23 examinadors que el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha anunciat que es destinaran en les properes setmanes a Catalunya amb unes llistes d'espera per treure's el carnet de conduir que en alguns llocs s'apropen als 6 mesos. Lamiel troba inacceptable la llista d'espera actual i calcula que en el millor dels casos caldrà mig any per eixugar-la. I un altre sector del que parlem és el de les treballadores de les escoles Bressol de Barcelona que han exigit baixar les ràtios i posar fi a la precarietat laboral. Demanen a l'Ajuntament i a la Generalitat una taula de diàleg per abordar normativament les seves reclamacions. I bones notícies per l'Associació Internacional de Creuers, que preveu un nou rècord de creueristes el 2024 amb més de 35,7 milions de passatgers. El 2023 ja es van superar els registres històrics del 2019, segons la patronal del sector. I en transport també expliquem que el nombre de viatgers de metro i bus de Barcelona han assolit màxims històrics en un mes de febrer, segons l'Institut Nacional d'Estadística. La dada d'usuaris del transport urbà en autobús a Catalunya ha pujat un 21,2%. I expliquem que els Mossos d'Esquadra han detingut una dona i un home per assaltar i robar una anciana de 80 anys en el seu domicili de Lleida. L'arrestada havia treballat per la víctima i amb l'home van extreure 10.000 euros de les llibretes bancàries robades. I avui acabem explicant que la Policia Nacional ha detingut un home francès a Calonge, al Baix Empordà, que estafava compatriotes amb falsos tràmits d'estrangeria. L'home s'anunciava a les xarxes socials, va crear una falsa gestoria i amenaçava les víctimes que el denunciaven.
Gràcies, Mar. Són tot això notícies d'aquest dijous, amb el sol com a gran protagonista arreu de Catalunya i un contrast tèrmic entre el matí, es feia força fred aquest matí, i un migdia que ha quedat una jornada de dijous molt més càlida. Aquesta setmana l'acabarem amb una pujada de temperatures que ens transportarà fins pràcticament l'estiu. A mesura que avancin els dies, els termòmetres pujaran i el cap de setmana tocaran sostre amb màximes que es mouran entre els 25 i els 30 graus o per sota amb trams pràcticament de tota la costa catalana. I com està la xarxa viària? Ens ho explica la Sílvia de l'Amo. Bona tarda, Sílvia.
Bona tarda. Des del Servei en Català de Trànsit, en aquests moments a l'àrea metropolitana hem de destacar un gran volum de mobilitat a la ronda de dalt i la del litoral en dos sentits de la marxa, amb alguns punts d'aturada, sobretot a la ronda del litoral en sentit Llobregat des de Sant Adrià del Besòs, a banda un punt de l'Institut de Barberà a la P7, i a Tarragona també hem sentit en posta problemes perquè hi ha hagut un accident. De moment això és tot. Molt bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
L'ampliació de l'aeroport del Prat demana protagonisme en la campanya de les autonòmiques del 12 de maig. I és que el govern d'Esquerra ha filtrat avui la seva proposta que contempla ampliar l'ús de les pistes del Prat, però només a l'estiu. La iniciativa obriria la possibilitat d'ampliar la capacitat de la instal·lació dels actuals 78 vols fins als 90 i sense tocar les llagunes, com per exemple la Ricarda. Es tracta, doncs, del màxim de capacitat prevista en la declaració d'impacte ambiental de l'aeroport. I què diuen els experts? Doncs, mireu, Lluís Sala, que és vicepresident de l'Associació d'Enginyers Aeronàutics, no veu malament aquesta proposta del govern. Celebra que es torni a obrir el debat de l'ampliació del Prat, però demana posar fil a l'agulla, ja que fem massa tard davant la competència. És així, Sergi Torr.
Sí, els enginyers descarten l'opció de la tercera pista per criteris operatius i econòmics, a la vegada que reclamen una ampliació urgent per no perdre més oportunitats. Lluís Sala, vicepresident del Col·legi, explica a COPE Catalunya i Andorra el seu posicionament i lamenta els retards a la solució.
Hem de prendre decisions, ja anem tard, segurament perdrem oportunitats, però hem de fer quelcom. Una de les possibles solucions és l'utilització de pistes independents, una altra és ampliar l'actual pista del costat mar. Hem defensat qualsevol d'aquestes dues opcions.
I ara arriba aquesta proposta d'Esquerra a la fi d'una legislatura on el no a qualsevol ampliació s'ha imposat per qüestions ecològiques de protecció a la zona de la Ricarda. En plena campanya i posteriors negociacions, Lluís Sala veu impossible arribar a un acord pròxim.
Bueno, jo crec que fa temps que ve pres decisions, però en fi, mai està si al final les prenem, no? Sempre ens acosta aquí a Catalunya prendre decisions en temes d'infraestructura i ara, justament ara, jo crec que és un mal moment, perquè entrem en una època electoral que difícilment es prendran decisions.
Per tant, a pistes independents, com ara es planteja, i a l'ampliació de l'actual pista de mar, són les propostes dels enginyers aeronàutics que reclamen, això sí, fermés al pròxim govern de la Generalitat que surti de les urnes per executar l'ampliació de l'aeroport del Prat, sent compatible amb el Delta com una de les seves prioritats a la pròxima legislatura.
Malauradament, la proposta del govern sembla que no servirà per trobar consensos. L'executiu central, el govern central, afirma que la proposta trenca l'acord previ al que van arribar amb la Generalitat, mentre que els veïns de Castelldefels i Gavà ja hi han posat aigua al vi. El motiu, doncs, pràcticament el de sempre, l'excés de soroll, Sergi.
Sí, amb molta contundència són contraris a la proposta d'Esquerra. Recordem que es planteja que les actuals dues pistes, una de sortida i l'altra d'arribada, funcionarien d'una manera autònoma els mesos de juliol i agost en una franja de 4 hores, des de les 10 del matí fins a les 2 del migdia. És a dir, a cada pista hi hauria enlairaments i aterratges d'una manera independent. D'aquesta manera s'ampliaria a 12 vols més per dia per arribar als 90 avions per hora, que és el màxim previst per la declaració d'impacte ambiental. L'alcalde de Castelldefels, el popular Manu Reyes, diu a COPE Catalunya i Andorra que aquesta proposta del govern és un despropòsit.
Me parece un auténtico despropósito. La proposta del govern lo que establece es comprar viviendas a los vecinos, es decir, echar a los vecinos de sus domicilios para que pueda haber más aviones en el aeropuerto del Prat. Nosotros no compartimos esa propuesta, vamos a estar al lado de los vecinos y por lo tanto vamos a defender que se respete el derecho del descanso de los vecinos, que no se contamine más nuestro término municipal con el sobrevuelo de aviones. Por tanto, una propuesta que no tiene ningún sentido.
I més crítiques des de l'Associació de Veïns de Gavà Mar. El seu president Carlos Domènech, a COPE Catalunya i Andorra, diu que mai s'havia plantejat aquesta proposta a cap reunió i que parteix d'una falsedat.
Pues estamos asombrados porque todas las reuniones que antes hemos tenido nunca se ha contemplado esta configuración. Es inadmisible y es incomprensible el hecho de querer pasar de 78 a 90 a través de pistas paralelas. No es factible. Y las razones técnicas las hemos demostrado.
Domènech reclama una millor gestió de les actuals zones de l'aeroport i considera que una ampliació únicament beneficiaria a les companyies low cost i no a les connexions intercontinentals, com argumenten els defensors de l'ampliació.
Gràcies, Sergi. Torna, doncs, el debat sobre l'ampliació de l'aeroport del Prat amb aquesta proposta que avui ha posat sobre la taula el govern d'Esquerra Republicana i que no fa el pes ni als veïns de Castelldefels. Hem escoltat l'alcalde d'aquesta localitat, el Manu Reyes, i també els veïns de Gavà Mar, aquesta urbanització que ja ha tocat de les instal·lacions del Prat. Aparquem aquesta qüestió i et pregunto ara si en un futur haurem de pagar si no anem al metge sense avisar si tenim ja hora programada. La pregunta arriba després que a França s'ha posat de relleu aquesta problemàtica derivada de l'absentisme en les cites mèdiques. Per això el govern del país veí ha optat per imposar a partir de l'any que ve una multa de 5 euros a totes aquelles persones que no compareguin a la seva cita mèdica i no hagin avisat abans. Val a dir, això sí, que el sistema mèdic francès és diferent a l'espanyol. A França hi ha copagament i aquí per ara no. Però com veuen els usuaris de la sanitat pública catalana la mesura que el govern francès vol implantar ben aviat? Ho hem analitzat aquest matí a Herrera en Cope Catalunya i Andorra amb la Yolanda Canales.
Des de la coordinadora d'usuaris de la sanitat pública reconeixen que les cites perdudes són un problema però a tots els sistemes sanitaris. Es perden diners i també hores de treball dels professionals. Emília Expósito, tècnica de l'entitat, diu que en el cas de Catalunya ja s'intenta fer pedagogia perquè els usuaris vagin a la cita. S'envia, per exemple, un SMS i també rep una trucada.
Ja s'intenta que fer pedagogia i reforçar, no?, perquè aquestes persones assisteixin a la seva cita. Bueno, jo, sense anar més lluny, la setmana passada vaig tenir una cita mèdica i a mi se'm va avisar per SMS i per trucada telefònica.
I creu que és en la pedagogia i en la corresponsabilitat on s'ha d'incidir i no tant en la multa. Primer, diu, s'hauria de saber per què alguns usuaris no van i no avisen. Darrere de tot plegat, diu l'Emília, hi ha moltes casuístiques.
Llavors, intentar averiguar per què passa això, per què les persones no es presenten. I a vegades potser descobriríem situacions que dius, no és només que no s'ha volgut presentar. Hi ha persones que no han pogut anar perquè comptaven amb que algú l'havia d'acompanyar i a última hora no l'ha pogut acompanyar i no ha pogut avisar.
Tampoc no creu que siguin tantes les persones que no van a la cita amb el metge, tenint en compte que costa molt aconseguir-ne una i que de vegades es dona a setmanes o mesos vista. Ara bé, també creu que seria bo avisar si les circumstàncies han canviat i no cal o no es pot anar a la consulta.
Que si tu ha canviat la teva situació, dius, sí, això que dèiem, no? No sé què em passarà d'aquí a 3 mesos, però si arribat als 3 mesos estàs millor o no pots anar, doncs no costa res d'avisar i almenys que una altra persona pugui aprofitar aquesta visita, no?
Cada any es perden a Espanya uns 11 milions de consultes, que és el que equival al treball anual de 300 metges. I, sobretot, aquesta situació es dona a l'atenció primària, amb els metges de família i els pediatres.
El titular d'aquesta jornada podria ser el que et dono ara. Si dones carbasses al metge, multa de 5 euros. Això pot passar a França d'aquí a poc. Els francesos, el govern francès, diuen que estan farts de perdre milions de consultes sanitàries tots els anys. Xifren aquesta pèrdua en 27 milions. En volem parlar de tot plegat amb el doctor Jordi Mestres, que és vocal del CAMFI, que és la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària. Jordi, molt bona tarda.
Bona tarda.
Aviam, d'entrada, què et sembla aquesta mesura que vol implantar el govern francès? No està clar que ho faci encara, però la tenen sobre la taula. Fer pagar 5 euros si dones plantó al metge i no has avisat abans.
Bé, el sistema sanitari francès és diferent al de casa nostra. Per tant, allà podria tenir un cert sentit, perquè quan tu vas al metge tu has de fer un copagament, que després es retorna en funció de les circumstàncies. Vull dir, ells tenen el seu sistema propi, i, per tant, té un cert sentit que si tu no vas i, per tant, no es podrà fer aquella facturació, doncs hi hagi algun tipus de compensació. Podria tenir un cert sentit amb un sistema com el francès. Amb el nostre és molt diferent.
Ja. Però aquí a Catalunya, aquí a Espanya, passa sovint això de que tens hora al metge i donen planton?
Doncs aquí xifra l'absentisme, últimes dades que hem pogut revisar, en torna al 5%. Per tant, no és una xifra menor. És a dir, ens passa, el que passa que hem de diferenciar en dues circumstàncies. Una, que potser és la que ens passa més atenció primària, que és quan la visita la demana de forma proactiva el propi pacient, sí. Demana hora doncs, pels canals habituals i no ve, i això és un perfil de pacient. I el segon perfil, que jo crec que aquí li hem de posar molta energia per intentar solucionar, per un tema d'eficiència del sistema, és que aquells pacients que no acudeixen a una visita a un hospital o a primària, però perquè no saben que tenen visita, no? I això passa moltes vegades amb aquest pacient crònic que té uns controls, doncs, a any vista, que moltes vegades el pacient et diu que no ha anat a la visita perquè no sabia que tenia visita. I això ens passa relativament de forma freqüent. Per tant, aquí, segurament aquí sí que hauríem de posar energia per solucionar-ho, perquè, evidentment, no podem perdre visita.
Tot i que, Jordi, sovint també alerta el telèfon mòbil de que et recordo que tal dia tens una revisió, tal dia tens una analítica o tal dia tens una radiografia. Bé, però a vegades la gent també són molt despistats. Aquí la ministra Mònica García, se preguntava per aquesta proposta francesa, diu que aquí s'ha d'apostar o aposten ells per la pedagogia. Tu també ets partidari de fer aquesta aposta més per la pedagogia que no pas per la sanció, per la multa?
Bé, la sanció no acostuma a ser un bon amic.
Bon sistema,
no? No és un bon sistema, perquè, bueno, al final el que pot acabar passant és que paguin justos per pecadors, no? Allò que diem sempre. La pedagogia és important, el que diem educació sanitària és important. El que hem de veure és fins a quin punt realment això pot donar resultats o no. Sí que és veritat que a atenció primària hi ha un perfil molt concret de pacient, que és el pacient jove, el pacient molt jove, que té molta facilitat per demanar hora pels canals digitals, no? Per internet, per les pàgines, i que li és molt fàcil demanar hora i després no acaba venint, per la raó que sigui.
Clar, i això...
Per tant, jo crec que sí que hauríem d'estratificar molt doncs, quin és el perfil i com anar perfil per perfil, perquè no tothom té les mateixes característiques. No.
El cert, Jordi, és que la informalitat, això ho hem de tenir en compte tots plegats, perjudica altres pacients que s'han quedat sense hora i tu, doncs, bueno, perquè t'has oblidat o pel que sigui, doncs no vas al metge, no? Això també caldria tenir-ho en compte, no? Cal ser formal.
Sí, i sobretot en un moment en el que tenim una accessibilitat de les llistes d'espera que són les que són, i per tant tot plegat doncs no ajuda.
Vosaltres sempre diu que la primària està molt saturada, saturadíssima, calen més mitjans en tots els sentits, no, Jordi, ara mateix? Com està la situació?
Bé, el que hem d'intentar és, sí, evidentment, posar els mitjans que calen, sobretot mitjans humans, és a dir, no tots els centres són iguals, per tant, aquí sí que és veritat que hauríem de fer una radiografia de com estan doncs, els diferents CAPs, no? Tenim desenes, centenars de CAPs, i per tant tots no estan en la mateixa situació, i per tant, sí, evidentment, hem de posar els recursos que toquen justament per donar resposta a una població que cada vegada doncs, serà més gran, tindrà més complexitat i la capacitat resolutiva de l'atenció primària també cada vegada és més gran. Per tant, cada vegada podem fer més coses, podem resoldre més coses i per tant, hi haurem de posar els recursos que toquen.
Moltes vegades quan anem al metge, almenys jo particularment, el metge et diu no hem d'anar ràpid, però digues que no tinc molt temps per atendre el pacient en condicions, no? Aneu tan estressats, tan saturats de pacients, no? Ens falta temps.
Sí que tenim un temps estàndard per visita. Evidentment, el que fem, li donem el temps que necessita el pacient. I de vegades sí que és veritat que si hi ha molts temes a tractar, doncs a vegades els temes que podrien dir menys urgents potser els has de posposar per una visita següent. Però, evidentment, hem d'intentar adaptar-nos doncs, a qui tenim davant. No? I no és el mateix un refredat simple amb una persona jove que potser un refredat amb una persona gran que té problemes respiratoris.
Exactament.
Per atenció diferent.
Al començament de l'entrevista, Jordi, al parlar del tema de França, aquesta multa, podien dir de 5 euros, parlaves tu que França té el sistema del copagament. Aquí veurem algun dia aquest sistema. Què creus tu?
Bé, el tema del copagament és una ombra que va, com sempre, va sortint. És difícil, de moment, poder-ho veure. Tenim un sistema sanitari públic, universal, que és molt nostre, és a dir, la societat el té molt... ens l'hem fet nostre, no? I és una marca Espanya que jo crec que és important, no? És a dir, un sistema sanitari, falsament es deia que era el millor sistema, això ho hem de posar una miqueta en consideració, el que tenim són uns grandíssims professionals,
I el que hem de fer és cuidar-lo.
Sí, el que hem de fer és cuidar-lo. Llavors, el copagament és perillós, perquè moltes vegades... si hem de posar un copagament per dir que el sistema no és eficient, el que potser hem de fer és que el sistema sigui eficient. No? I s'han de revisar moltes coses per aconseguir que el sistema doni resposta a allò que està dissenyat.
Doncs feina pels polítics i per les conselleries i els ministeris de Salut i Sanitat. Jordi Mestres, vocal de la Canfic, gràcies per atendre's, bona tarda i moltíssima sort.
A vosaltres, gràcies.
Your head, you know it. You got me dancing in my. Y ya Aquest matí hem conegut també que Espanya ha deportat o deportarà en avió els bolivians retinguts al port de Barcelona, excepte una família. Es tracta de 4 persones, 3 de les quals són menors amb parents a Catalunya i que poden quedar-se. Són bolivians que van arribar amb un creuer provinent del Brasil. Mentrestant, l'Ajuntament de Barcelona ha constituït aquest matí una comissió que abans de l'estiu haurà de tenir llestides un seguit de propostes per combatre la multireincidència. Entre les mesures que s'han posat ja sobre la taula hi ha la reforma del Codi Penal per lluitar contra aquests delinqüents, com t'ho explica l'Iker Vegas.
Així és, l'objectiu d'aquesta comissió és estudiar i analitzar les reformes legislatives al Codi Penal per tal de fer front a la multireincidència col·lectiva. El tinent d'alcaldia Albert Batlle ha exposat que avui dia la seguretat és la principal preocupació de la ciutadania i s'ha de reformar el Codi Penal perquè l'actual és ineficaç.
El marc legal punitiu és manifestament millorable. Estem parlant del Codi Penal i de la insuficient o fallida reforma del mes d'agost de l'any 2022 que s'ha demostrat clarament ineficaç a l'hora de complir la finalitat per la qual va ser pensada.
Aconseguir que els procediments judicials es portin a terme en els terminis legalment previstos és un dels objectius d'aquesta comissió, que estarà integrada per 2 regidors de cadascun dels grups municipals. El regidor del PP, Juan Milian, ha indicat que és l'actual ineficiència de la llei la que provoca que augmentin el nombre de crims i, per conseqüent, la inseguretat de la ciutadania.
La incapacitat del sistema de justícia penal per abordar efectivament la multireincidència exacerba al seu mateix temps els problemes d'inseguretat. Si les penes no dissuadeixen els delinqüents de tornar a cometre delictes o si la rehabilitació i la reinserció són inadequades, els delinqüents poden continuar cometent crims, alimentant així la percepció d'inseguretat entre la ciutadania.
D'altra banda, des de Vox, el regidor del partit Gonzalo de Oro afirma que la creació d'aquest tipus de comissions únicament serveix per rentar la imatge de l'Ajuntament.
Lo siento, pero son ustedes unos irresponsables. Son todos ustedes los responsables de que estemos como estamos. Y hasta que no maduren, sean capaces de sentarse a analizar qué provoca la multireincidencia. Estas comisiones solo servirán para intentar purgar sus pecados y marear la perdiz.
Una cosa és clara, els delictes a la ciutat continuen creixent. El 2023 es van incrementar un 8,6% els fets delictius, registrant un total de 209.000, dels quals la meitat van ser furts.
Parèntesi per publicitat i després t'explico la polèmica que hi ha per Via de Mar entre l'Ajuntament i algunes entitats veïnals que no veuen bé la implantació de contenidors intel·ligents per la recollida d'escombraries. 2 minuts i t'ho explico.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Si eres de IKEA Family ahora los viernes, tienes comidas, meriendas y cenas al 50% de descuento en platos principales. ¡Muy fácil! Comes en el restaurante de IKEA el viernes y ahora es Hälften, o sea, la mitad. Los Frida, perdón, viernes, hotel sueco. Paga la mitad. Más información en IKEA.es.
Si para ti una burra no es un animal de carga, entonces te interesa el seguro de moto de Línea Directa, con el que, además de ahorrarte un buen dinero, tendrás cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Qué es reevolucionar el mercado del alquiler? Es la posibilidad que ofrece Alquiler Seguro de disfrutar de un servicio de atención al inquilino con descuentos en luz y gas, asistencia jurídica, financiación preferente y mucho más. Infórmate en el 910-775-775 o en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
¿Hay algo mejor que un viaje? Por supuesto, muchos viajes. Reserva en el mes del circuito con Viajes del Corte Inglés y Club de Vacaciones y consigue hasta 500 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Circuitos para jóvenes más 60 años por España, Europa o Egipto con guía acompañante y transporte desde tu ciudad. Consulta condiciones.
Tengo un presentimiento.
Cómprate el Ford Kuga.
Es algo que me llama.
Cómprate el Ford Kuga.
Una voz dentro de mí que me dice...
¡Que te compres el Ford Kuga!
Este es el mejor momento para hacerle caso a tu instinto y llevarte el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio aún más increíble. También disponible el Kuga híbrido, lo que diga tu instinto.
El próximo lunes 15 de abril, en Herrera en COPE, brindaremos por el mejor vino en el Duero Wine Fest en Salamanca. Un foro creado para profesionales y amantes del vino que potencia el río Duero como vertebrador de la riqueza vitivinícola de Castilla y León. El lunes 15 de abril, Herrera en COPE, en el Duero Wine Fest, Junta de Castilla y León.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Doncs Mercè, fins Premià, l'Ajuntament vol implantar la recollida d'escombraries amb contenidors intel·ligents, però una gran part dels veïns alerten que el sistema podria vulnerar la seva privacitat. Acusen l'Ajuntament de facilitar les seves dades personals a l'empresa encarregada del servei. El Roc Solà ha pogut parlar aquest matí amb les dues parts enfrontades. Quin és el gran escull, Roc?
Efectivament, Carlos, l'Ajuntament de Premià de Mar ha instal·lat uns contenidors intel·ligents que afavoreixen el reciclatge. La polèmica és que les targetes amb les que accedeixen als contenidors són propietat d'una empresa externa anomenada Acciona, a la qual els veïns de Premià de Mar acusen de quedar-se les seves dades personals i critiquen a l'Ajuntament per facilitar-se-les. Hem parlat amb Lluís Sadurní, un veí de la zona que s'ha mostrat molt preocupat amb aquesta situació.
Però què passa? Que aquestes targetes no diuen Ajuntament de Premià de Mar. Diu el nom d'una empresa que té 37.500 treballadors amb les seves 6 filials, que es diu Acciona. I llavors jo pregunto, per molt contracte que m'han dit que han firmat un contracte a l'Ajuntament amb la firma Acciona, a mi responsabilitza algú que aquesta gent, 37.000 persones, no hi haurà algú que em farà mal ús de les meves dades?
El funcionament dels contenidors també ha estat posat en dubte per la comunitat veïnal i, sobretot, el fet de repartir bonificacions a aquelles persones que reciclen de manera correcta. Així ens ho explica Lluís Sadurní.
Si recicles en el gris tindràs una penalització i si recicles en el marró tindràs una bonificació. Ai, carai, doncs com que no hi haurà càmeres de vídeo que puguin controlar-ho, jo durant la setmana obro 6 o 7 vegades cada dia el contenidor perquè tingui una bonificació. Perquè com que no ho vigilarà ningú ni hi haurà càmeres, els que han tornat la targeta com tiraran la brossa dintre? I els que vinguin de fora de Premià de Mar, si no tenen targeta, on serà la brossa? A casa del seu alcalde?
Per la seva banda, l'Ajuntament s'ha protegit i ha desmentit la versió dels veïns en quant al traspàs de les dades a l'empresa Acciona. Hem parlat amb el regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Premià de Mar, Pep Ripollès, que ens ha concretat el que fa l'Ajuntament amb les dades dels veïns.
I quan es fa la recaptació de les dades, aquestes dades passen directament a l'Arxiu Municipal, que és el que ho trasllada directament amb una taxa que està establerta en l'Ajuntament. Però no hi ha ni ventes a tercers, ni estem donant les dades, perquè a més ho tenim prohibit com a Ajuntament.
Enmig d'un mar de dubtes, el poble de Premià, l'oposició ha demanat a l'alcalde rectificació vers unes paraules que va dir a Ràdio Premià, acusant a la comunitat veïnal de colla de xalabrats.
Avui t'estem explicant com un malalt ha d'enfrontar-se a la fibromialgia, una malaltia que obliga a viure amb dolor i cansament. Per fer front a aquesta malaltia, els metges recomanen mantenir-se actiu, però el mal i sobretot la medicació, que és força, no ho posen fàcil, i més si has d'anar a treballar cada dia. A Catalunya, unes 140.000 persones han de viure i conviure amb una malaltia que no té cura, que pot ser hereditària i que no és fàcil de prevenir. De com és el dia a dia d'una persona amb fibromialgia, hem parlat darrere en COPE Catalunya i Andorra amb la Marta. La seva història l'ha escoltada la Mar Puerto.
Sí, la Marta pateix fibromialgia i també fatiga crònica. Sempre està molt cansada, té molt dolor, li costa moltíssim llevar-se al matí, fa ioga i va a caminar per intentar reduir en la mesura del possible el dolor. A més, pren medicació sense la qual assegura no podria viure i així és com es va adonar de que tenia la malaltia.
D'un dia per l'altre, jo vaig començar amb un dolor a la mà dreta, un dolor diferent,
sí.
No és un dolor de tinc mal d'esquena o em fa mal perquè he forçat, un dolor diferent, i al cap d'uns dies em va començar la mà esquerra. Vaig esperar unes setmanes, com veia que no em passava, vaig anar amb un traumatòleg, i el traumatòleg em va dir, deu ser una tendinitis. Van fer proves, una ecografia, em va dir que tenia rizartrosis, em moria, o sigui, no podia ni estar dreta. El reumatòleg em va dir que tenia fibromialgia.
A la sanitat pública, en canvi, li van dir que era molt jove, que no podia tenir fibromialgia i que el que tenia era una depressió que ella mateixa s'ho provocava i la van enviar a un psiquiatre.
I he estat 6 anys anant amb un psiquiatre, la mateixa psiquiatra que em va dir que jo no tenia fibromialgia, que el que tenia era depressió,
sí.
Al cap de 6 anys em va dir, sí que tens fibromialgia.
I amb els anys, diu, el dolor va pitjor. El seu estat d'ànim, però, és el seu millor aliat. No obstant, veu molt malament la gestió de la malaltia a la sanitat actual.
La meva reumatòloga de la Seguretat Social em va dir que ella no em podia portar, perquè quan ella em va diagnosticar fibromialgia, em va dir que, bueno, com tenim molta gent de reumatologia, no et puc portar, amb la qual et portarà la teva doctora de capçalera. L'únic que te diuen, la de capçalera, és que em pot portar amb un grup de gent de xerrades de fibromialgia. se'm va treure de sobre totalment, doncs l'únic que fa és receptar-me la medicació. Res més, totalment abandonat. Desgraciadament, és així.
Completament abandonada, així és com diu que se sent la Marta, pacient d'aquesta malaltia invisible en diversos aspectes.
Volem saber més coses sobre la fibromiàlgia i per això parlem amb el reumatòleg i expert en fibromiàlgia, el doctor Antonio Collado. Doctor, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Expliquemos rápidamente a nuestros oyentes sobre cosas sobre la fibromialgia. Por ejemplo, ¿se trata de una enfermedad muy frecuente cada vez más?
Sí, la verdad es que es una enfermedad frecuente. Afecta en España más de aproximadamente a 1.200.000, 1.500.000 de personas. Está en este paréntesis. Y afecta, estamos hablando de un 2,4% de la población general. Es una enfermedad frecuente y va en crecimiento. En los últimos datos, el dolor crónico todo globalmente va en crecimiento en su prevalencia y el dolor crónico extenso con la fibromialgia también.
También. Por ahora no se conocen las causas exactas que producen la fibromialgia, pero ¿hay alguna forma de prevenir su aparición, doctor?
Hay, en lo que sí que conocemos, que hay factores de riesgo. Fundamentalmente hay factores de riesgo que tienen que ver con principalmente el sexo o el género. Diríamos que la mujer es más predispuesta a padecer la enfermedad. El 90% de las personas que tienen fibromialgia y acuden a las unidades a los servicios para ser diagnosticadas suelen ser mujer. Por tanto, la mujer es imprescindible que se tenga en cuenta. En segundo lugar, antecedentes de dolor crónico de formas recurrentes es otro factor de riesgo. Aunque no se cumplan criterios, pueden ir ser el inicio de la enfermedad o la predisposición, especialmente si hay migrañas, si hay dolores recurrentes. Y en tercer lugar, hay otros factores como más secundarios que pueden tener que ver con estilos de vida como la obesidad o con otras comorbilidades, como personas que tienen enfermedades musculoesqueléticas o enfermedades psicopatológicas que también tienen más predisposición.
¿Y existe alguna predisposición genética también o no? ¿O se puede descartar esto?
Sí, no, hay una predisposición familiar clara. Las personas que, los familiares de las personas que tienen fibromialgia, en sus familiares de primer grado tienen un riesgo superior a padecer la enfermedad. Efectivamente, que se incluso se multiplica por 8, o sea que tiene un factor genético
importante,
claro, con genes que están ligados al funcionamiento del sistema neurológico, especialmente al desarrollo del dolor.
El doctor Collado, ¿se ha producido algún avance significativo que haga pensar que en algún momento se podría llegar a curar la fibromialgia o por ahora esto aún es muy difícil de poder aventurar?
Bueno, sí, la verdad es que estamos haciendo, en los últimos años se ha hecho un avance muy importante de cara a visibilizar que esta enfermedad es una enfermedad física, estaba dentro de un concepto pues más psicosomático, psicológico, etcétera, y es una enfermedad física, es una enfermedad grave, es una enfermedad que afecta al sistema neurológico en su especialmente en su parte de desarrollo del dolor en el sistema nociceptivo y otros sistemas, que se ha hecho un avance muy importante y se está haciendo en los últimos años, y especialmente en estos últimos meses y años, que hay un componente claramente inflamatorio a nivel neurológico en lo que es el sistema de soporte del tejido neural, como es el sistema glial, que empieza a verse que estos fenómenos inmunológicos podrían ser tratables con elementos, con fármacos que ya conocemos para el tratamiento de otras enfermedades, y por tanto las expectativas son positivas de que en pocos años tengamos algunos tratamientos más serios.
A ver si tenemos buenas noticias pronto. Hay, ya para finalizar, doctor, una tendencia últimamente que es a tratar la fibromialgia a través de la neurociencia. ¿Cómo lo ve usted esto?
Sí, la neurociencia es una disciplina que estudia los fenómenos neurológicos y su relación con la salud. Por tanto, es un concepto amplio, fisiopatológico, y es un concepto no es un concepto educativo, es un concepto de exploración, de investigación y de atención, y que engloba todo lo que es las enfermedades neurológicas, tanto el dolor, las enfermedades mentales como las enfermedades neurológicas clásicas. Por tanto, las neurociencias es básica, profundizar en ella, aplicarlas claramente en todos los aspectos en el estudio de esta enfermedad.
Acabamos ya, doctor Collado. Los pacientes de fibromialgia, a pesar del dolor y también del cansancio que me imagino limitan su actividad, ¿pueden, deben hacer ejercicio físico habitualmente o regularmente? ¿Qué les aconsejaría usted?
En los pacientes que están menos afectados o que es precoz la enfermedad, es básico iniciar el desarrollo de un programa de ejercicio físico que se ha demostrado claramente beneficioso y terapéutico y con mejoras de los síntomas en todos los aspectos, especialmente ejercicio físico de carácter aeróbico. En los pacientes con más severidad y más afectación, evidentemente el ejercicio físico también es parte del tratamiento, pero se ha de hacer con mucha más moderación y se ha de hacer con un control mucho más mayor desde el punto de vista de la supervisión sanitaria.
De acuerdo, pues doctor Antonio Collado, reumatólogo, experto en el tema de la fibromialgia, gracias por atender la llamada de la cadena COPE Cataluña y Andorra y explicarnos, bueno, pues cómo hay que afrontar esta enfermedad y cómo han de hacerlo los pacientes y también los últimos avances médicos para combatirla. Doctor Collado, gracias, buenas tardes.
Muchas gracias, muchas gracias. Adeu.
Recte final ja del migdia COPE amb la 48a edició del Festival Grec que ja escalfa motors. Aquest matí s'ha presentat totes les novetats. Adrià Mascorda, qui inaugurarà aquest Grec 2024?
Sílvia Pérez Cruz serà l'encarregada d'inaugurar-lo, amb tres nits de música que seran un homenatge a l'amistat. El Festival Grec valora el talent local, així com fa un homenatge als mestres mundials de les arts escèniques. Per l'espai del Teatre Grec passaran altres representants de l'escena barcelonina i catalana, fortament lligats als festivals dels darrers anys, com la Baronal, la Brutal, de Goy de Gom o Baró de Bel. El director del festival, Francesc Casadesús, explica la seva filosofia.
Per tant, darrere la filosofia d'aquest festival d'enguany hi ha aquesta idea d'aquest talent de la ciutat, com l'hem intentat acompanyar, i potser també una paraula que a mi m'ha ajudat a definir el festival és la idea d'amistat.
Pel que fa als noms internacionals, destaquen alguns d'ells com Lola Arias, Nat Randall o Anna Bracon. Com és habitual, el festival es desplegarà per tota la ciutat gràcies a les coproduccions amb diferents sales. Algunes d'elles seran Tirant lo Blanc, dirigit per Joan Arquer, Tots ocells de Wachim Ouad, o textos d'autoria catalana com Malamor de Daniela Freixas, o Les mans de Yatzar García.
Ja tenim aquí, arribant el Joan Ballori, encara amb l'última hora informativa que passa per aquest èxit del Barça ahir a París. Quin partit i quin resultat, Ballori?
Sí, molt bon partit del Barça i molt bon marcador també. Estarem, evidentment, amb la ressaca d'aquesta gran victòria del Barça 2-3 al camp del PSG, al Parc dels Prínceps. Dimarts que ve el partit de tornada a l'Estadi Olímpic de Montjuïc, sentirem els protagonistes, farem l'anàlisi i estarem també a París per veure què es comenta allà en el dia després d'aquesta derrota per ells. També estarem a Girona, a l'estadi de Montilivi. Fins allà s'han anat avui a l'Albert Díez per sentir en directe la roda de premsa de Mitchell prèvia a aquest partit tan important que té el Girona el proper dissabte al camp de l'Atlètic de Madrid. Si el Girona és capaç de guanyar allà dissabte, pràcticament tindria ja la classificació Champions per la butxaca. I a l'Espanyol, demà Leganés-Espanyol, el Quique Iglesias es porta notícies també sobre el futur de Nico Melamed.
Tot això a les 3:05. Bon programa, Joan.
Gràcies.
Ricard Talavale de la Interna a les 7 en punt de la tarda. Què tal, Ricard?
Què tal? Bona tarda.
Fibromialgia, un nom d'una malaltia que Déu-n'hi-do, és dureta. Tu amb qui ho abordaràs, aviam?
Mira, saps el problema que encara segueix sent massa invisible i nosaltres ho tractarem a la Interna des de la vessant laboral. És a dir, a l'hora de les baixes, a l'hora de que no es pugui identificar que aquesta persona té una incapacitat per treballar, doncs ho farem amb un advocat, amb l'Amber Zambrano, per parlar d'aquest tema. I també parlarem, bueno, d'aquesta notícia controvertida, és a dir, si no et presentes a una cita mèdica, t'han de multar, sí o no?
Molt bé.
Sortirem al carrer i ho preguntarem. Allà,
tot això a les 7 en punt amb el Ricard Talavera. Bon programa, Ricard, bona l'interna.
Gràcies, Carles.
Continua migdia COPE, Pilar García Moñita segueix explicant tot el que t'interessa, que vagi bé, adéu-siau.